Bon dia i bona hora. Doncs començarem. És un goig per mi, jo sóc Josep Maria Terricabres, el director de la càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la Universitat de Girona. És un goig per mi i per la càtedra Ferrater Mora de ser a l'Ateneu Barcelonès per aquest simposi. La càtedra, que l'any vinent complirà 25 anys ja, acostuma a tenir les seves activitats a Girona, però sempre que pot connecta el territori amb algun dels personatges estudiats i treballats. És per això, per exemple, que quan hem parlat doncs, de Joaquim Xirau hem sigut a Figueres, o quan vam parlar de Salvador Dalí vam tornar a Figueres, o vam ser a Martorell amb Francesc Pujols, o vam ser a Malgrat amb Ramon Torró, etc. És a dir, ho hem fet així. I ens semblava que era gairebé inevitable que, dedicant el simposi a Joan Crexells, vinguéssim a l'Ateneu, que al capdavall era la casa d'en Joan Crexells. I per tant estem molt contents, quan ho vam proposar, fa molts mesos ja, perquè aquestes coses s'han de preparar amb bastant temps, ho vam proposar a l'Ateneu Barcelonès, el seu president, el senyor Francesc Cabana, de seguida va dir que només faltaria que encantats de la vida, i ens han preparat aquest acolliment, i em sembla que seran dos dies aquí absolutament magnífics. No seré jo qui parli de Crexells, perquè és el simposi, oi?, que n'ha de fer. Però estic content que avui aquest simposi se centri en la seva figura. La càtedra ja ha dit que té 25 anys, però des de l'any 2, i aquí en tenim algun testimoni, que mengem una viola i algun altre, des de l'any 2 vam iniciar un simposi anual, a part de les altres activitats que fem, un simposi anual de pensadors catalans contemporanis. Morts, diríem, no pensadors com en Xavier Robert de Ventós, que encara és viu per sort, oi? No, sinó en difunts. De diferents camps, i per això hi ha hagut Ramon Torró, o per això ens hem ocupat de Salvador Dalí des del punt de vista no del pintor, sinó de l'escriptor i del pensador, etc. Per això, ara és veritat que molt majoritàriament han sigut filòsofs, des de l'any 2 fins ara. I per tant, en podem ja una bona corrua i anem editant els simposis. De manera que aquest, la idea també, és que les ponències s'editin. Ara, properament, el mes de gener, en sortiran dos volums que tenim una mica endarrerits, perquè l'últim que tenim editat és el de Eugeni d'Ors o de Maragall, Eugeni d'Ors i Maragall, i ara sortiran els de Salvador Dalí i Francesc Pujols, i després vindrà ja la preparació d'aquest que comencem a celebrar avui. Però jo no en parlaré, se'n parlarà el simposi, però a mi em sembla que Crexells és un intel·lectual extraordinàriament interessant i agut, extraordinàriament polifacètic i, permetin-me que ho formuli així, extraordinàriament desconegut. I sorprenentment, però extraordinàriament desconegut. Justament una de les missions de la càtedra Ferrater Mora que ens hem autoimposat és donar a conèixer aquells que potser són menys coneguts. Quan parles d'algú molt conegut, com Salvador Dalí o de Maragall, tens menys problemes, diríem, oi? Però hem de parlar també d'aquells que són realment bons, que són realment bons i que són poc coneguts. Potser és poc conegut Crexells pel fet que morís tan jove, que tinguéssim la mala sort que morís doncs a 30 anys. De fet, el 13 de desembre, i fa per tant molt pocs dies, s'han complert 87 anys de la seva mort. Tenim avui la sort, i voldria saludar molt especialment, de tenir aquí alguns familiars, des del net i nebots i cosins, etc., de la família Crexells, Vall i Honrat, que agraïm molt la seva presència. Ens sembla extremadament important que ells també siguin aquí, perquè el que volem és unir la persona, realment la persona de Crexells, i el seu pensament en aquest simposi. Molt breument, jo diria que Crexells és un noucentista. Després ja em corregiran tots els que en saben més que jo, ja em corregiran, però penso que és un noucentista peculiar, però un noucentista preocupat bàsicament per posar la cultura i el debat cultural al nivell d'Europa. Les seves traduccions de Plató i d'amor pels clàssics, interès pels clàssics ho demostren, oi? Recordin que ell recomana llegir un capítol de Tucídides cada dia a l'hora d'esmorzar. Fins i tot et precisa quan l'has de llegir, cosa que és, realment té aquest punt fantàstic, fantàstic, de proposta dels clàssics, però també d'una certa elegància espiritual, perquè hem de reconèixer que no tots els catalans llegiran, primer, no sabran qui és Tucídides, oi? Però segona, no el llegiran, i menys segurament a l'hora d'esmorzar. Però ell ho proposa d'una manera molt, molt fina. És un home que coneix món, viatja, un es queda molt parat de les coses que arriba a fer Creixells morint a 30 anys, un es queda literalment parat, i se'n va a Alemanya, i se'n va a Àustria, i se'n va a Polònia, i és a Itàlia, i és un home que, Anglaterra, és un home que corre món, és un home que té molt d'interès per la filosofia del moment, i per això ell parla de Bertrand Russell. Esclar, parlar de Bertrand Russell als anys 20 era normal, ara deixin-m'ho dir així, perquè era el filòsof del moment, però el fet de que un català d'aquí a començaments del segle XX parlés del filòsof volia dir que estava al cas, volia dir que sabia quines coses hi havia, oi? Però ell va a conèixer, és a dir, Rudolf Stammler o Alois Riehl, etc. És un home que està molt al cas, va a classes amb Eugeni d'Ors, oi? Aquelles sessions que Eugeni d'Ors organitzava a l'Institut d'Estudis Catalans. Escriu a diaris i a revistes, d'això segur que ens en parlarà en Josep Maria Casasús, a la publicitat, a la revista, etc. L'interessa la lògica, fa estadística, fa comentaris d'economia. Em fa molta gràcia que els seus comentaris d'economia estiguessin signats amb el pseudònim de Observer. Observer. Primera, observador, i segona, en anglès. Vull dir, aquí no ens hi posem pas per poc. Ho diu en Josep Pla, això ho recorda amb alguna cosa. Diu, és més a prop d'Anglaterra que de França o que d'Alemanya o tal. És una mica britànic. És un nacionalista i independentista amb una visió universal. Amb una visió universal. A l'Ateneu i fora de l'Ateneu es fa amb els intel·lectuals de l'època, que són els seus col·legues i amics, amb Riba, amb Nicolau d'Olber, amb Segarra, amb Bors, amb Rovira i Virgili, i amb els principals intel·lectuals de l'època, que el respectaven molt i l'apreciaven molt, malgrat la seva joventut, tots ells també eren molt joves, però és un personatge polièdric, se'n diu ara d'això, oi? Ric en lectures, un lector tremendo, un grandíssim treballador, que jo confio que des d'aquí i des d'aquests dos dies encara tindrem oportunitat de conèixer millor, i d'això es tracta, per això vam aquest simposi. Perquè es vegi una mica el tarannà de Creixells, permetin-me que faci una cosa, i és que llegeixi, perquè ho llegiré, la peça històrica que Josep Maria Casasús va, una de les peces històriques que Josep Maria Casasús va publicar a l'Ara diumenge passat, que indiquen una mica algunes de les coses que he dit, es veuen claríssimament aquí. El títol és Professors i deixebles anglesos. I diu, del Fred Marshall, l'eminent economista que acaba de morir, conten les revistes anècdotes admirables. Ell estava al cas de les coses, no només de qui era el Fred Marshall, sinó que acabava de morir, és a dir, un home que estava al cas. Si han fixat que els polítics i intel·lectuals catalans dels anys 20 estaven molt al cas de coses, un es queda francament gairebé sorprès i parat. Deixin-me posar un parell de coses que em toquen de prop per afinitat personal, oi? Però quan l'any 21 es crea a Londres el PEN, el que se'n deia a l'època el PEN Club, que era de defensa d'escriptors de tot el món, això va inventar, diríem, una senyora anglesa. Bé, doncs, l'any 22 es va crear el PEN català, al cap d'un any. Per això hem celebrat l'any passat el 90è aniversari, i va ser el tercer pen del món, l'anglès que ho crea, el francès que s'hi apunta i el català. O quan es crea també en aquell any la Unió d'Acadèmies Internacionals, què fa l'IEC, creat l'any 17? S'hi apunta. És a dir, eren gent que estaven absolutament al cas amb un afany nacional fort, però d'internacionalització i de relació amb el món, que em sembla absolutament admirable. Bé, Creixells és una d'aquestes persones, oi? Diu, d'Alfred Marshall, l'eminent economista que acaba de morir, compten les revistes anècdotes admirables. Admirables en un país on, cal dir-ho ben alt, la universitat no existeix. A Anglaterra, tot això són coses normals. Sembla que Alfred Marshall acostumava a invitar els seus alumnes a reunir-se amb ell diverses vegades cada setmana. El tímid estudiant, diu un diari, era introduït al seu estudi. Hom li posava el te en una tauleta entre ell i el professor. Allí es discutien qüestions científiques. L'estudiant exposava les seves dificultats, que sovint eren fantàstiques o trivials. El professor donava les seves solucions amb un to de gran mesura, convençut, deia, que l'economia no és cap cosa definitiva, sinó el contrari, cosa perfectament discutible amb els arguments del sentit comú i de la vida pràctica. Si em permeten, Joan Brossa em deia, l'economia és una ciència provisional. Que tenia malícia, diríem, perquè jo li deia, home, Joan, totes les ciències ho són de provisional. Sí, però ell sabia què volia dir quan deia que l'economia ho era. Hom, continua Creixells, hom baixava llibres de la llibreria, el professor suggeria lectures, l'estudiant se n'anava una mica confús tal volta, però ple de suggestions i d'idees, i optimista sempre dels resultats del seu esforç. Aquest treball previ d'equilibri entre el professor i l'alumne és indispensable si es volen treure fruits de l'ensenyament. Com són diferents les coses a Espanya? A Espanya, el professor posseix la veritat. Té aquella mena d'obscurantisme que és la superstició de la ciència. La Universitat Anglesa, en canvi, és un lloc de formació general. Totes les parets de la universitat són plenes d'anuncis de concursos esportius universitaris o de discussions polítiques entre estudiants. Sobre la llibertat d'esperit dels estudiants anglesos, és convenient potser dir que en plena revolta irlandesa, abans del Home Rule, es discutí i s'aprovà a la Universitat d'Oxford una proposició on s'afirmava que el deure moral d'Anglaterra era donar la llibertat a Irlanda. Bé, fins i tot és de molta actualitat, per això ho ha triat, per això ho ha triat en Josep Maria Casús, no? És maliciosa la tria, Però perquè es vegi una mica el tarannà, el tipus d'universitat, el tipus d'aprenentatge que Creixells apreciava, i que em sembla que en bona part, recordem-ho, l'Ateneu Barcelonès de la seva època representava. L'Ateneu Barcelonès representava això, com ho va representar després l'Institut d'Estudis Catalans. Pensin que la Universitat de Barcelona estava pràcticament en construcció quan Creixells escriu aquestes coses. No hi ha estudis de filosofia a la Universitat de Barcelona fins l'any 11, 1911. Per tant, les coses estan així. Per tant, és un plaer intel·lectual i moral tenir avui, és a dir, desenvolupar avui un simposi sobre Joan Creixells i fer-ho amb les persones amb qui ho farem. Tots vostès ja tenen el programa i la carpeta, i aniran veient el recorregut que farem, però, i per tant, jo tampoc no llegiré els currícula dels intervinents, perquè són aquí expressats. Simplement vull expressar el meu agraïment més profund a en Josep Maria Casasús i Guri per ser aquí. Ell és catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, que ens parlarà d'un tema absolutament esplèndid per començar, i que lliga, per això també he llegit el fragment que ell va triar, lliga amb aquest fragment que he llegit d'en Joan Creixells. Ell ens parlarà de Joan Creixells en la modernització del periodisme català. Després farem un debat, després hi haurà una mica de pausa, i el dematí encara hi haurà dues sessions de matí i tarda. Voldria recordar-los ja ara que a la tarda a les 7 de la tarda començarem, no estan anunciades aquí, però en el programa, però sí en un full a part, ho trobaran, ho veuran, hi ha 4 comunicacions que s'han triat, de les que s'han presentat per exposar-se aquí, que seran de 20 minuts cada una de les comunicacions. Això es faria a les 7 de la tarda, en veuran el full, diu programa de comunicacions aquí darrere, tal com tenen un full també per si algú de vostès vol rebre informació, em penso, de la càtedra o no, això no hi és. Informació de la càtedra, no hi ha full aquí per demanar-lo? En el llibret? Qualsevol cosa que... No, una sol·licitud, si algú necessita, per certificar-li que ha assistit a això. A vegades hi ha estudiants, que necessiten algun tipus de comprovant que han assistit aquests actes i tal. Ho farem molt de gust. Per tant, comença el simposi amb molta il·lusió, amb gran satisfacció personal i de la càtedra Ferrat i Mora, i amb el primer agraïment a en Josep Maria Casasús. Moltes gràcies.